Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 3 de juliol del 1970, un avió de la companyia britànica Danair, procedent de Manchester, amb destí Barcelona, s'estavella contra el massís del Montseny, molt a prop d'Arbúcies, a les comarques de Girona. A dins hi van 105 passatgers i 7 membres de la tripulació. No sobreviu ningú. Les víctimes, totes britàniques, venien de vacances a la costa catalana en un dels primers vols del turisme de sol i platja.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que us explicarem avui és la pitjor tragèdia aèria que s'ha viscut mai a Catalunya. Va passar fa més de 50 anys, durant l'estiu de l'any 1970, i està ple d'incògnites que, malgrat el pas del temps, avui encara no s'han resolt. El programa Sense Ficció en va fer un documental. Més d'un centenar de persones van morir en un accident que no va deixar cap testimoni. Malgrat que la investigació presentava dificultats òbvies, les autoritats franquistes es van afanyar molt a donar-la per tancada. Però les famílies de les víctimes i molts periodistes i historiadors continuen esperant resposta a molts interrogants. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
A l'inici de la dècada dels anys 70, el règim franquista espanyol s'estava obrint al turisme i començava a rebre estrangers de tota Europa que volien gaudir del bon temps i de la platja. Pel dictador, era una aposta que convenia per dos motius. Els turistes deixaven diners a Espanya i, al mateix temps, ajudaven a projectar a l'exterior una imatge de país acollidor i modern. El divendres 3 de juliol del 1970, a Manchester, més de 100 passatgers embarquen a l'avió Comet 4 de la companyia Danair. La majoria de viatgers que hi pugen, en algun cas famílies senceres, viuen a la corona industrial de Manchester. A les 4 i 8 minuts de la tarda, l'aparell s'enlaire i deixa enrere les illes britàniques. Està previst que aterri a l'aeroport del Prat, a Barcelona, al cap d'unes dues hores, quan passin alguns minuts de les 7 de la tarda. Ja sabeu que entre Catalunya i el Regne Unit hi ha diferència horària. A Barcelona, el rellotge va una hora avançat respecte al de Manchester. Les entrevistes d'aquest capítol pertanyen en bona part al documental Montseny, la tragèdia enterrada, emès pel Sense Ficció de TV3 amb la direcció de David Fonseca i guió de Josep Maria Flores. Una de les persones que va estudiar l'accident és l'arqueòleg i antropòleg Ot Ordeig.
Fins ara el que he pogut constatar és que les víctimes bàsicament venien de famílies humils, treballadores, però havien aconseguit guanyar-se la vida de manera que podien permetre's el seu primer viatge, molts d'ells. Doncs allò, aquell viatge era la seva il·lusió, perquè, és clar, viatjar en aquella època tampoc era fàcil, i menys per la classe treballadora. Aconseguir, doncs, poder venir a Catalunya, a les esperades platges, no?, caloroses, allò era un viatge ple d'il·lusió.
És un dels primers vols charter que porta turistes anglesos a la costa catalana. Un charter és un tipus de vol no regular que una empresa contracte per a un grup concret de passatgers, en aquest cas, un grup de turistes. La firma que organitza el viatge es diu Clarksons. El pla és anar a Calella a gaudir del Maresme i les seues platges. Molts dels passatgers són molt joves, com la Bàrbara, de 18 anys. És la primera vegada que agafa un avió, tal com recorda la seva germana petita, l'Elaine.
Aquestes eren les primeres vacances de la Bàrbara i el primer avió que agafava. Encara no havia anat mai amb avió. I els viatges organitzats tot just començaven a fer-se populars.
També tenia bitllet en aquest vol el Douglas, un veí de Manchester que al final no ha pogut embarcar. Havia de viatjar amb el seu germà i la cunyada, però el destí li salva la vida. Es va lesionar el canell a la feina i s'ha hagut de quedar a casa. El germà i la nòvia, però, han continuat amb els plans.
El dia que se n'anaven de vacances, vaig anar a veure'ls a casa dels pares. Vaig estar amb ells una estona i llavors va arribar el taxi. L'última vegada que els vaig veure, estaven fent adéu per la finestra del darrere del taxi.
El germà del Douglas i la seva nòvia són a dins de l'avió que ja ha arribat a l'espai aeri francès. Lídia Oriols, com continua la història?
Des de la torre de l'aeroport, el controlador veu que la zona de París està congestionada i fa desviar una mica la trajectòria del Comet 4, però aquest nou pla de vol no suposa cap problema per als tripulants. Travessen França tranquil·lament i quan arriben a Catalunya reprenen la ruta prevista en un inici i encaren la recta final del trajecte en direcció a l'aeroport del Prat. L'avió ha entrat pel Pirineu i ara sobrevola el municipi de Berga, tal com està previst. Minuts després, abans de les 7 de la tarda, ja en hora catalana, el pilot comunica a la torre de control del Prat que està passant per sobre de la ciutat de Sabadell.
El controlador ho confirma a partir del senyal que emet el radar, on veu un puntet que representa l'avió, i dona la instrucció al pilot d'iniciar la maniobra d'aproximació a la pista. Quan fa unes dues hores que s'ha enlairat l'avió, des del Prat, el controlador autoritza el descens del Comet fins a 850 metres. Mentrestant, el Montseny plovisqueja i la boira cobreix els pics més alts del massís, que fa de frontera natural entre la demarcació de Barcelona i la de Girona, i també separa la zona litoral amb la plana de Vic. A tocar d'aquest massís hi ha el poble de Viladrau. Un veí, Àngel Rabat, que és constructor, està treballant en un terreny del municipi quan, de cop i volta, cap a les 7 de la tarda, sent el soroll molt fort d'un motor. Aixeca el cap i veu passar per davant seu un avió de passatgers que vola molt baix i que va de nord a sud, en sentit Barcelona. 50 anys després, ho recorda com si fos ara i ho explica a la seva neta.
Veus l'avió? Va sortir per allà i va passar tot això, veus?
Sí.
I allà on hi ha els núvols, allà va desaparèixer. Em va fer estrany i, a més, el vèiem gros a la vora. Semblava que era aquí mateix.
I, clar, per aquí no passen mai avions.
No, mai, mai a la vida. Passen per aquí i per Sant Simón.
Per això, per
aquí... Però per aquí, aquesta ruta, res.
Clar. Què va passar? Per aquell costat de la boira?
Sí, veus aquests dos arbres grossos?
Sí.
Per allà. Ja no...
Ja no ho veus sentir. Vam
dir, ja ha passat i és cap a mar. Això és el que pensàvem.
L'Àngel el veu desaparèixer entre la boira espessa que hi ha al coll de Bord d'Oriol, una zona boscosa al Montseny situada entre Viladrau i Arbúcies. Pensa que si l'avió no agafa més altura no superarà el Montseny, però com que l'ha perdut de vista i no ha sentit cap terrabastall, es diu que deu haver creuat la muntanya i ha seguit volant cap a Barcelona. Aquesta és la descripció que el diari La Vanguardia feia del Comet 4, l'avió que l'Àngel acaba de veure volant molt baix.
El avión siniestrado pesaba 53 toneladas con una envergadura de 35 metros, 28 de largo y 8 de altura. Su velocidad de crucero era de 760 kilómetros hora. El primer Comet de construcción británica, cuatrimotor, entró en servicio en 1952 en la ruta Londres-Johannesburgo.
La torre de control del Prat y el pilot han contactat y el radar ha situat l'avió sobre Sabadell. Però gairebé al mateix temps l'han vist a prop de Viladrau, volant a pocs metres d'altura cap al massís del Montseny. Sabadell i el Montseny no estan al costat, hi ha més de 50 quilòmetres de distància. Com que l'avió ja ha iniciat el descens, el controlador de l'aeroport pregunta al pilot a quina altura vola. El pilot respon que a uns 4.000 peus, és a dir, a uns 1.200 metres. Poc després, la torre de control de l'aeroport intenta tornar-se a comunicar amb el pilot de l'avió britànic. A partir d'aquest moment, el Comet 4 ja no apareix al mapa. Tot i els intents desesperats des de l'aeroport per contactar per ràdio amb la tripulació, no reben cap resposta. Encara no ho saben, però l'avió ha seguit una ruta equivocada que l'ha conduït cap al desastre. Quan perden el contacte amb el pilot, a l'aeroport de Barcelona s'activa l'alerta. Des del Prat es dona l'avís a totes les casernes de la Guàrdia Civil de la demarcació de Barcelona i se'ls pregunta si han vist alguna cosa pels voltants de Sabadell. Avisen també tots els pilots dels avions que han d'enlairar-se de Barcelona o hi han d'aterrar perquè facin una ullada a terra i al mar per si troben alguna pista de l'avió desaparegut. Amb aquest avís, un pilot diu que té informació. Explica que li ha semblat veure una taca de combustible damunt del mar, a la zona de Mataró. Un equip de recerca encapçalat per uns pescadors es mobilitza i repassa aquell punt de la costa del Maresme, però no tenen sort. Tot i els esforços per localitzar l'avió, aquell 3 de juliol no hi ha cap pista ni cap testimoni de l'accident. L'endemà, dissabte 4 de juliol del 1970, els mitjans de comunicació ja es fan ressò de l'operació de recerca del vol desaparegut. Els equips de rescat estan buscant des d'ahir el Comet 4 de la companyia Danair, que continua sense aparèixer. Àngel Rabat, el veí de Viladrau, ha comentat a unes quantes persones que ahir va veure un avió que volava baix i que desapareixia entre la boira. Com que no va sentir cap explosió, va suposar que no havia passat res. Ara que la notícia que un avió ha desaparegut ja és a la premsa, l'alcalde de Viladrau se'n va a buscar l'Àngel.
L'any demà baixa l'alcalde. Diu, Àngel, aquell avió que vas veure, dic, i tant. Dic, ja sé on té. Diu, no t'acceleris. Et dic que sé on té, perquè ho conec molt, la muntanya.
L'alcalde i l'Àngel se'n van fins a l'indret del Montseny, on ell creu que podria haver caigut l'avió. És una fageda que queda sota la carretera que connecta Santa Fe del Montseny i l'ermita de Sant Marçal. Quan hi arriben, es queden glaçats.
Al sortir de Sant Marçal a Santa Fe, que hi ha una casa dels guardes, dic, per què hem aquí? Començo a enfilar-me, me cago en l'ou, ja m'ha tocat el rosari. Ja trobo les rodes. I on amunt, i res, cap de 5 minuts, me cago en l'ou. Quan vaig veure aquell espectacle, ja no ho sabia on era. Només era la fe de voltar per allà a veure si en trobava algun de viu o ferit. I vaig veure una noia que devia tenir uns 14 o 15 anys sencera. Bueno, tiro més enllà, veig un que li falta el cap. Les tripes baixant pels fatxos, els fatxos tallats pel mig. Un desastre.
L'Àngel és la primera persona que veu el Comet 4 fragmentat en 1.000 trossos. S'ha estavellat contra el pic de la muntanya de les Agudes, a uns 1.200 metres d'altitud. Es tracta d'un paratge boscós on predominen els faigs. Molts han quedat escapçats pel pas de les ales de l'aeronau. Gràcies al testimoni de l'Àngel, es dona l'avís a la Guàrdia Civil i els equips de recerca arriben al lloc i troben l'avió. O més ben dit, el que en queda. Això és el que va explicar el Nodo.
Estribaciones del Montseny, un turbojet Comet de Havilland que desde Manchester se dirigía a Barcelona, por causas aún no definidas, perdió altura estrellándose contra la serranía. Las fuerzas de socorro se pusieron en marcha tan pronto se conoció la noticia, pero nada pudieron hacer por los tripulantes y pasajeros del avión siniestrado. Pegados de la rama surgían restos de trajes y en todo el derredor del Comet se ofrecía un dantesco espectáculo.
Un cop es confirma la tragèdia, les autoritats locals, els bombers, la Guàrdia Civil, la Creu Roja i, sobretot, veïns voluntaris d'Arbúcies i Viladrau es mobilitzen per ajudar a recuperar els cossos de les víctimes. Ho recull la Vanguardia, que en temps de Franco es deia la Vanguardia Espanyola.
Los primeros cuerpos rescatados eran 7 u 8, 4 de ellos completamente calcinados. los únicos que sufrieron la acción del fuego, que no debió de ser demasiado intenso, pues únicamente dañó a algunos árboles en el lugar del accidente y sin que su estado haga sospechar la magnitud de la catástrofe. Después, prosiguieron los trabajos penosos y conmovedores. Estampas dramáticas ante las que había que sobreponerse. El ánimo quedaba en suspenso. La claridad del día permitió prolongar la jornada de rescate. Los restos de las primeras víctimas fueron conducidos a Arbúcies, municipio al que corresponde el lugar del suceso.
A mesura que van recuperant els cossos, els equips de rescat els traslladen al cementiri d'Arbúcies. Han hagut d'habilitar un caminet perquè l'orografia del Montseny en dificulta el transport. El desplegament a la zona és ingent. L'informe que en va fer el règim parla de 110 bombers de Barcelona, un centenar de militars, desenes de guàrdies civils de la comandància de Girona, desenes de membres de la Creu Roja i també ajudants i veïns de Viladrau, Arbúcies i Sant Celoni, a banda del jutge de Santa Coloma de Farners i metges forenses de Girona i Barcelona. Amb l'ajuda també de periodistes, pentinen el terreny. A cada pas topen amb un tros de ferralla o amb cossos mutilats. Les pertinences de les víctimes estan escampades per tot arreu.
Los distintos servicios de policía que intervienen en la operación de auxilio fueron recogiendo joyas, pasaportes y libras esterlinas que se encontraron diseminadas por aquellos parajes. Diversos relojes y bolsos de señora, conteniendo algunos efectos de valor, también se recuperaron. Igualmente apareció un montón de folletos de propaganda turística de varios hoteles de Calella. Todo, junto con ropas y equipajes, pasó a custodia de las autoridades.
Un dels objectes que troben és la caixa negra, on hi ha emmagatzemada la informació que el pilot va intercanviar amb l'aeroport del Prat. Se l'emporten per analitzar-la més endavant. Els voluntaris que ajuden en aquestes tasques tenen gravada encara la cruesa de l'escenari de l'accident. L'Ignasi i el Jaume, dos veïns de Viladrau, també hi eren.
Jo vaig venir per si podia ajudar, però vull dir, com que eren tots morts, ja només fèiem el tafaner. Anaves mirant, deies, allà sembla que n'hi ha un. Allà, guaita, allà sembla que... I amb un tros així n'hi havia poder 50 o 60.
L'Ignasi, que és qui hem sentit ara, i el Jaume s'encarreguen de recollir les pertinences de les víctimes i posar-les totes en un sac.
És una mala feina, eh? Però mira, la vam fer i la vam fer... Amb voluntat.
Amb voluntat, això no em gusta, amb voluntat.
Voluntat.
La broma, sí. I encara nosaltres, perquè ens van donar aquella feina
que era més...
Era dolenta, però era molt diferent, sí. Perquè anàvem triant totes les pertenences de cada persona, clar, que hi havia allà, i clar, 100 i pico de persones com hi havia aquí, doncs un portava això, l'altre portava allò, les jaquetes, doncs els hi treiem, si el portaven una americana, doncs li treiem tot el que portaven aquí, tot el que portaven a les mans. Costava molt de treure, molt, perquè...
Sí, ai, doncs, anells que ja no es podien treure.
Anells que ja no la podies ni treure, perquè no sortien.
Els equips de rescat treballen al voltant del cràter que s'ha format per la col·lisió de l'avió amb el massís. El forat que ha deixat a terra fa uns 50 metres de diàmetre. L'Ignasi i el Jaume recorden que tots els rellotges de les víctimes tenien les busques aturades a la mateixa hora, a les 7 de la tarda.
Sí, bueno, jo els dos rellotges que vaig anar traient, és que, o sigui, és una cosa que aquesta imatge em va quedar, i per això ja era les 7, 7 i 5,
sí,
7,
7 i 5,
5,
7 i 5.
Aproximadament tots eren igual.
Les 7 i un minut va,
sí,
passar per sobre
de la drau. Exacte, sí. Això el que dic, més o menys era per aquesta hora. I els rellotges van quedar tots parats, perquè estava la plantofada aquella, suposo que aquests rellotges abans anaven tots amb corda, sí, perquè allò de piles encara no hi havia, no sabia ni què era una pila. Vull dir que, clar, doncs, evidentment, aquests rellotges, doncs, quan rebien una trompada, ja el podies portar al rellotger, perquè ja no funcionava. Doncs això és el que hi havia aquí. Aquest avió es va estavellar a les 7, aproximadament.
50 anys després de l'accident, el Jaume assegura que encara no ha superat l'impacte de la tragèdia.
Jo fa... Mira, m'ho vull 50... quasi 51 anys. I quan he arribat aquí no m'han caigut les llàgrimes per vergonya, no? Perquè és una cosa molt forta. Vull dir, i nosaltres érem una gent que aquí no coneixíem a ningú, no? Però jo penso tots els familiars que no es troben en un cas d'aquest ha de ser una cosa molt, molt forta. Per nosaltres ho ha sigut, i la prova està de que jo en aquest moment... Ja tinc gairebé 70 anys, me'n recordo com si fos ahir, quan he sigut aquí encara ho he viscut més. O sigui, el record És una cosa tan esperpèntic que és que de vegades veus pel·lícules, veus coses i penses això és la pura realitat.
La majoria de les famílies de les víctimes s'assabenten de la desaparició de l'avió l'endemà al matí, el dissabte 4 de juliol, a través de mitjans de comunicació, principalment la ràdio. Ni la companyia aèria ni les autoritats britàniques no els diuen res fins al migdia, quan reben la notícia que la troballa del Comet 4 al Montseny no ha deixat supervivents. Així és com ho recorda l'Elaine, la dona que hem sentit al principi i que va perdre una germana de 18 anys en l'accident.
La meva mare ens va despertar d'hora i ens va explicar que l'avió de la Bàrbara havia desaparegut. Això va ser el primer que en van saber. I més tard, aquell dia mateix, la policia va trucar a la porta i ens va donar la notícia que l'avió s'havia estavellat. Jo només pensava que ella devia ser per allà, que la trobaríem, que seria en algun lloc.
El Douglas, que abans hem sentit explicant que es va haver de quedar a casa per culpa d'una lesió al canell, se'n va assabentar així.
No va ser fins l'endemà al matí, quan la meva dona es va aixecar per fer l'esmorzar, i vaig sentir un crit. I vaig dir, què passa? I ella em va dir, l'avió d'en George ha desaparegut. I dic, no pot ser. Hi ha milers d'avions pel món, no deu ser el seu. I ella em respon, ho acaben de dir a la ràdio. L'avió de les 5, de Manchester a Barcelona, ha desaparegut. Així que em vaig vestir, vaig baixar les escales i aleshores un policia va trucar a la porta. I ja vaig saber que eren males notícies.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
L'única informació que reben les famílies és que el vol Manchester-Barcelona del 3 de juliol amb 112 passatgers a bord s'ha estavellat al Montseny, a Catalunya. Més enllà d'això, ningú els explica res més.
De fet, l'endemà de l'accident, vaig haver de trucar a la companyia d'Aner i exigir que algú vingués a casa a explicar-nos el que estava passant. Perquè estàvem completament en la foscor. No sabíem res del que estava passant.
Les famílies no saben ni si podran veure els cossos ni si els podran identificar.
L'accident també deixa consternats els treballadors de l'hotel de Calella on havien d'allotjar-se els turistes. Ja tenien la taula parada per sopar i l'habitació a punt.
Mentrestant, els comandaments militars franquistes es fan càrrec de la investigació.
En aquell moment, la navegació aèria depenia de l'exèrcit. De fet, la majoria de controladors eren militars o soldats. Qui coordina el cas, doncs, és el Ministeri de l'Aire d'Espanya.
Al mateix temps, les autoritats angleses decideixen enviar a Catalunya una comissió d'experts pròpia. Ignasi Gallart, un periodista de TV3, ha estudiat el cas.
Just poques hores després de conèixer l'accident, a primera hora del dissabte al matí, s'activa un grup de gent d'Anglaterra, que són una dotzena de persones, que bàsicament són tres d'una brigada d'investigació d'accidents, en el qual hi ha un forense, que va acompanyat del seu equip, que és un especialista en temes dentals, per identificar víctimes, i un especialista de laboratori. I després la resta de gent són gent de la companyia d'Aner, i gent especialista en temes d'avions. Arriben aquí a les 3 de la tarda, es reuneixen amb el consulat, i el primer que decideixen fer és demanar una autorització del règim per poder fer aquesta investigació com a delegats britànics d'investigació d'accidents. Van passant les hores i no hi ha manera de parlar amb cap autoritat que pugui resoldre a favor d'ells de que tenen autorització. I al final, a les 6 de la tarda, se'n van al Montseny sense cap tipus d'autorització i una miqueta desesperats de que ningú els hi fa cas.
Els investigadors britànics, farts d'esperar una resposta de les autoritats del règim, se'n van cap al cementiri d'Arbúcies, on estan arribant tots els cadàvers. Un cop allà, intenten identificar les víctimes una per una amb l'objectiu de repatriar-les al Regne Unit. però la tasca dels anglesos s'acaba aviat.
El diumenge 5 de juliol, l'endemà que es localitzés l'avió, les autoritats franquistes decideixen tirar pel dret i ordenen enterrar les víctimes en una fossa comuna al mateix cementiri d'Arbúcies. Ho fan sense ni tan sols comunicar-ho a les famílies i contra el criteri de l'equip de forenses anglesos desplaçat a Catalunya. Un dels arguments de la part espanyola és que no es poden embalsamar ni conservar tants cossos. Fa massa calor, diuen, i les víctimes s'estan començant a descompondre. Els investigadors espanyols, doncs, no posen nom a les víctimes. Enterren els cossos sense saber qui és qui.
El Joan i el Josep, tots dos veïns d'Arbúcies, van al cementiri com a voluntaris per rebre les restes humanes i enterrar-les a la fossa per ordre del jutge militar, mentre la delegació anglesa s'afanya a intentar identificar-les.
Al cementeri, a l'entrada hi ha un cortet petit, que allà hi havia les taules dels forenses, i llavors ja nosaltres vam anar començant a treure cossos del camió i cap allà aquelles taules, i els metges ja feien la seva feina. El que havia de fer ells. I quan ells havien fet la feina, els agafàvem i amb una rampa que hi havia, la fossa aquella, la baixava a baix, portava dintre la fossa.
Sí, sí, sí.
Perquè nosaltres anàvem posant sí. I posàvem els cossos, llavors posàvem els braços, sí, sí. El cap i les cames.
Tu te'n recordes aquí baix aquests metges? Em sembla que n'hi havien dos.
Dos metges.
Dos n'hi havien.
Dos.
Jo va ser el que em va impressionar més, l'entrar aquí a la porta i veure aquella gent allà dintre, que remenaven braços i cames, però en tant deien, va, tireu-ho cap dalt.
Tot ho vam anar a posar
sí, sobre les taules. Sí, perquè ells volien veure-ho.
Sí, però quan, principalment els caps.
Sí.
Ja vam voler cortar els caps. Vam apuntar un per un.
Jo me recordo ben bé d'aquell piló d'anells que hi havia allà sobre i alguns sí. Braçalets i coses d'aquestes.
Tot i els esforços, els forenses anglesos només poden identificar una víctima, el John Layley, un noi de Liverpool de 21 anys que, com tots, és enterrat a la fossa comuna. Durant la investigació, les autoritats militars espanyoles releguen les britàniques a un paper secundari. El pacte de silenci imposat pels franquistes i acceptat per la diplomàcia anglesa deixa al marge les famílies de les víctimes, a les quals fins i tot es dona informació falsa.
Se'ls va dir, i això ho he confirmat amb dos testimonis, que el lloc de l'accident estava tan cremat i tan destrossat que no havien pogut recuperar pràcticament cap objecte personal. Això és fals. Hi ha fotografies amb piles d'objectes, testimonis que relaten com van carregar les furgonetes de càmeres de fotografiar, de rellotges, de maletes, i ho van entregar a la Guàrdia Civil. Què va passar des que ells van entregar això a la Guàrdia Civil? Ara, que encara els familiars no han rebut res, no ho sé. Però en algun moment tot això es va perdre.
L'obsessió del règim dictatorial és evitar que la tragèdia taqui la imatge d'Espanya, i més en un moment en què el país comença a ser una de les destinacions turístiques preferides dels britànics. Els franquistes volen evitar de totes la imatge de més d'un centenar de taüts desfilant pels aeroports de Barcelona i d'Anglaterra.
Les autoritats angleses opten per no enfrontar-se al general Franco i acaben acceptant la decisió d'enterrar tots els seus compatriotes a la fossa comuna del cementiri d'Arbúcies. Es fa una cerimònia religiosa discreta, però amb dos capellans, un de catòlic i un altre d'anglicà. Durant el funeral, algunes flors i dues banderes cobreixen la tomba, una d'espanyola i una altra de britànica. La reina d'Anglaterra, Elisabet II, envia un missatge de condol a les famílies i es passa pàgina.
El periodista Ignasi Gallar va poder parlar amb algú que aleshores manava molt.
Vaig poder parlar amb el governador civil de l'època, Victorino Anguera Samsó, que em va explicar una miqueta com ho va viure en aquell moment. No? Ell va haver un moment que gairebé era la màxima autoritat que hi havia. I hi havia una preocupació, bueno, evidentment per l'accident, lògicament, però després per la repercussió que tingués això a nivell internacional. En dos aspectes. Un, que no posés en qüestió el sistema aeri espanyol, estava començant el turisme, Espanya s'estava, tot i estar el franquisme, s'estava obrint i volia donar una imatge a un país doncs, seriós i que funciona. I després va dir textualment esto seria un mazazo para el turismo.
Aleshores, el governador civil era la màxima autoritat de la província. L'arqueòleg i antropòleg Otto Ordeig, que ha estudiat la tragèdia, comparteix la teoria que el règim franquista dona l'ordre d'amagar l'accident per evitar un impacte negatiu al turisme.
Tot fa pensar que no interessava a les autoritats, sobretot espanyoles, però possiblement també les angleses, les britàniques, que el turisme es veiés afectat. Penso que el fet de que hagués passat aquest accident dissortadament en un d'aquests viatges només turístics, això no va interessar i de seguida es va voler doncs, tapar, o si més no dissimular una mica, perquè no quedés tot aquell turisme creixent embrutat, diguéssim.
Mentrestant, els forenses britànics abandonen Arbúcies i se'n tornen a la Gran Bretanya decebuts perquè no han pogut fer bé la seva feina.
Per què les autoritats britàniques no van pressionar? L'únic fil per intuir què podia passar és les cartes que hi ha dels responsables britànics apaivagant els seus pilots o apaivagant a les famílies, en les quals sempre hi ha alguna frase de l'estil no hem de molestar les autoritats espanyoles, hem de pensar que hem de col·laborar amb elles. Hi ha un interès, que això està demostrat, per no haver cap enfrontament amb el règim franquista.
Setmanes després de l'accident, el forense que encapçalava l'equip mèdic anglès, el doctor Mason, escriu un informe que posa en qüestió la manera com es va gestionar el desastre aeri. Ens ho explica Josep Maria Flores, guionista del documental que en va fer el Sense Ficció.
El doctor Mason, que és el cap de la comitiva forense britànica que es desplaça a Catalunya per intentar identificar les víctimes, és molt crítica en el seu informe posterior. Lamenta que les autoritats espanyoles no li van donar cap suport ni li van fer cas. I lamenta fins i tot que les autoritats britàniques tampoc li van donar el suport que ell esperava. I de fet, ell havia demanat 48 hores per identificar totes les víctimes i no les va tenir.
El doctor Mason qüestiona que el protocol espanyol no permetés identificar les víctimes ni tornar-ne els cossos als familiars. La societat britànica encara no s'ha refet de la commoció. La Vanguardia se'n fa ressò.
En el avión viajaban varios miembros del equipo de fútbol Britannia Inn, que juega en la categoría amateur. Uno de los directivos del club ha declarado en Leeds: esto ha sido como la catástrofe de Múnich en miniatura. En el desastre aéreo de Múnich perdieron la vida varios jugadores del Manchester United.
L'accident ha tingut lloc a Arbúcies, a la comarca de la Selva, Girona. Tenint en compte aquesta dada, els investigadors creuen que és impossible que el Comet 4 estigués sobrevolant Sabadell, tal com pensaven el controlador i el pilot minuts abans de l'accident.
Un element molt important per a la investigació és la caixa negra de l'avió, on queda registrada l'última activitat de l'aparell i es guarda la cinta de so que conté les converses entre el comandant de la nau, la tripulació i l'aeroport del Prat.
Els experts n'estudien el contingut i dedueixen que quan el controlador i el pilot van dir que l'avió volava sobre Sabadell, en realitat devia ser a la comarca d'Osona, a pocs quilòmetres del massís del Montseny. El periodista Ignasi Gallar que ens explica el que creuen que va passar.
Havia d'arribar sobre Sabadell, on hauria de fer el gir per aproximar-se a Barcelona. Però quan està a una àrea que seria sobre Vic, Tona, aquella zona allà, creu el pilot que està sobre Sabadell i el controlador, per saber si és ell, es fixa i diu: ah, sí, veig un punt sobre Sabadell. Mou-te una mica, li fa canviar de direcció per veure si aquell senyal que es mou doncs es coincideix, però com que no sap per matrícula si ho és o no és, es mou i diu: ah, sí, ja t'he vist, ets tu. I li dona l'ordre de girar i començar el descens. Què passa? El controlador confia en que el pilot li diu que està passant sobre Sabadell. I el pilot confia de que el controlador diu: va, ja t'he vist, ets tu. Però en veritat no va ser així.
La ubicació que dona el pilot és errònia. No està sobrevolant Sabadell. Es creu que el pilot confon Vic o algun municipi d'Osona per la ciutat vallesana. Però no només el pilot va errat. El controlador aeri també s'equivoca quan li confirma que efectivament està sobre aquesta zona. La investigació conclou que el controlador del Prat veu un puntet sobre el radar a la zona de Sabadell i es pensa que és el Comet 4, però és evident que l'ataca que sortia al radar no podia ser l'avió anglès. Hi ha qui creu que el controlador podria haver confós un altre avió que volava per Sabadell amb el Comet 4.
El sistema de radar que tenia l'aeroport de Barcelona era un sistema, no ens hem d'imaginar els radars d'avui en dia, sinó que era una cosa que sortien uns puntets a la pantalla, però els puntets podia ser un avió, o podia ser una tempesta, o podia ser, si era a prop d'aeroport, un camió que passava gros. I, per exemple, una de les confusions que hi podia haver és que, mentre altres llocs d'Europa, pel radar que tenien, se sabia quin avió estava passant, o sigui, llegia la matrícula de l'avió, si l'avió tenia, doncs, 789, doncs veien que el punt que passava era el 789. A l'estat espanyol això no se sabia.
Per això era molt fàcil confondre's mirant el radar, perquè l'atac que hi havia podia ser el Comet o qualsevol altre avió. No estaven numerats. La hipòtesi dels investigadors és que el pilot, pensant-se que era Sabadell, i amb el vistiplau de la torre de control, va iniciar el descens. L'avió va entrar al núvol espès de boira que cobria el Montseny i al cap d'uns instants, les branques dels arbres van començar a fregar les ales. En aquell moment, el pilot es devia adonar que el xoc era imminent, però ja no va ser temps de remuntar. La nau es va estavellar a més de 400 km per hora contra el massís amb un impacte tan bestial que no en va quedar cap supervivent. Eren les 7 de la tarda. L'aparell va xocar de panxa contra els arbres i finalment contra la muntanya. El periodista Josep Maria Flores apunta una de les possibles causes, els precaris sistemes de navegació aèria de l'època.
Un dels problemes de l'estat espanyol és que la xarxa de radars i radiobalisses als anys 70 era absolutament obsoleta, era molt antiga. De fet, la majoria part dels instrumentals havien estat adquirits als Estats Units, que al seu temps els havien fet servir al Vietnam, per la guerra del Vietnam. Per tant, estem parlant d'equips molt antics que no donaven la informació precisa que sí es proporcionava quan els avions sobrevolaven altres països.
Tant el controlador com el pilot, en teoria, van veure que l'avió estava ubicat a Sabadell. Per tant, el periodista es pregunta si el radiofar d'aquesta ciutat estava espatllat i si hauria pogut proporcionar informació equivocada al pilot. Un radiofar és un aparell que orienta els avions i que sol estar col·locat als aeroports en diferents punts de control, com ara Sabadell. L'aerolínia propietària de l'avió, Danair, està al punt de mira de tothom, però l'empresa diu que no té la culpa de l'accident. La companyia anglesa assegura que el Comet 4 no va tenir cap avaria i que havia passat totes les revisions. La documentació que Danair presenta a les autoritats confirma aquesta versió. La investigació militar espanyola conclou el 1971, un any després de l'accident.
Determina que l'única responsabilitat del sinistre recau en el pilot de l'avió, el capità Alexander George Neal, de 48 anys, a qui qualifiquen d'inexpert, tot i que acumulava més de 7.000 hores de vol. Segons l'informe espanyol, ni el comandant Neal ni cap dels altres dos oficials que viatjaven a la cabina van saber interpretar les eines de vol de l'avió per facilitar la ubicació correcta, cosa que va induir a error al controlador de l'aeroport. El Tribunal Militar Espanyol de l'època tanca el cas exculpant de tota responsabilitat el controlador del Prat, tot i que va ser ell qui va donar les instruccions al pilot perquè descendís i comencés a preparar l'aterratge.
Els experts anglesos accepten les conclusions espanyoles, però ells també fan un informe. En un annex afegit, conclouen que la responsabilitat va ser compartida entre el pilot de l'avió i el controlador de l'aeroport del Prat.
I l'informe britànic és calcat a l'espanyol, però en les conclusions hi ha un annex afegit on diu que la responsabilitat seria el 50% dels pilots per no haver sabut interpretar bé, però també consideren que hi ha una responsabilitat del controlador espanyol perquè no va donar la informació correcta, que també va ser la que va contribuir a la catàstrofe.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Avui, 52 anys després, encara no s'ha pogut saber per què el pilot i la seva tripulació van pensar-se que estaven sobrevolant Sabadell, un lloc perfectament senyalitzat i conegut pels pilots com a punt de referència per iniciar l'aproximació a l'aeroport de Barcelona.
Entenent que segurament mai podrem saber què va passar en aquell accident. Els pilots van morir, per tant, ningú ens ho pot explicar de manera clara. Amb tots els testimonis, tot el material, les fotografies, jo desmenteixo, històricament parlant, moltes de les coses que es van dir en el moment. Punt número 1. El lloc de l'accident va quedar calcinat. Fals. Rotundament. Hi ha fotografies, hi ha testimonis, hi ha fotos dels cossos. Per tant, sí, qualsevol accident d'avió fa una mica de foc. Que menys. Però no va quedar cremat. La fageda és molt difícil que cremi i, a més, tothom explicava, i explica encara ara, expliquen els testimonis, l'olor forta de combustible. Això em fa pensar que l'avió, en el moment en el que s'endinsa la boira, passa a Coll de Bordiol, comença a tallar arbres amb les ales, els arbres estaven tallats, i això per testimonis ho sabem, arriba un moment en el que la muntanya baixa i, per tant, l'avió va deixar de tallar arbres, va intentar agafar alçada, però en lloc de girar cap a l'esquerra, va girar cap a la dreta i es va trobar tota la muntanya de cara. Llavors allà va picar i va rebentar l'avió, però no va explotar. És a dir, l'incendi devia ser molt, molt petit, perquè segurament amb el començar a tallar arbres amb les ales va perdre el combustible, va començar a perdre combustible i possiblement quan ja va xocar estava, de fet, segurament va xocar perquè ja no tenia combustible.
L'antropòleg Ott Ordeig posa en dubte la investigació militar que el règim va fer de l'accident i no compra la versió oficial que es va donar des d'Espanya.
En segon lloc, històricament es pot desmentir el fet de que la culpa la van tenir únicament els pilots. Això costa molt de creure per qualsevol persona que hagi investigat una mica. És curiós, si més no, que es anés tan ràpid a fer un informe d'aquest tipus i que cap resta de l'avió fos traslladada, deixant de banda la caixa negra i potser alguna peça, cap part important de l'avió es va traslladar en algun lloc per ser estudiada en profunditat.
No s'ha aclarit mai què era el senyal que el controlador va veure al radar i que va confondre amb l'avió. 52 anys després, els experts encara no s'ho expliquen. No descarten que tant el pilot com el controlador actuessin correctament i que treballessin amb una informació errònia que avui encara no se sap d'on va sortir. El periodista Ignasi Gallar ha trobat una possible explicació investigant el cas als arxius de Londres. Anys abans que passés l'accident del Montseny, alguns pilots anglesos ja havien advertit les respectives companyies que quan sobrevolaven l'espai aeri espanyol, sovint els indicadors de posició no funcionaven bé. Aquesta denúncia reiterada dels pilots anglesos posa en evidència la precarietat dels sistemes de navegació aèria espanyols, molt allunyats dels que en aquella època funcionaven arreu d'Europa. Després de l'accident del Montseny, tota la xarxa de radars es va revisar.
Una gran conseqüència de l'accident va ser que va canviar el sistema aeri espanyol. El va canviar cap a millor, de fet va fer un salt grandiós perquè es va modernitzar. Era una cosa que feia molts anys que necessitava, no havia passat, i a resultes de l'accident doncs es van canviar els radars, van posar radars homologables als que hi havia als països veïns, es va posar més controladors, ja el tema militar seguia, va seguir durant uns anys, però ja hi havia més part civil. Va fer un pas endavant, que és el que feia anys que li exigien. Aquest pas endavant, per això, mai va ser reconegut per les autoritats franquistes. O sigui, es va fer, però mai es va treure pit, perquè no es va acceptar la part anterior, que abans el sistema era molt dolent, era molt deficitari i podia causar accidents, com va passar.
Un accident d'aquestes característiques avui seria gairebé impossible, segons els experts. Els avions estan equipats amb sistemes de seguretat que abans d'una col·lisió en corregeixen automàticament el rumb. Ara mateix, al cas del Comet 4 no hi ha cap fil que es pugui estirar.
Lamentablement no podem tenir la versió dels pilots, que potser ens aclariria moltes coses d'aquest accident. Tampoc vam tenir la del controlador aeri, que havia de guiar l'avió fins a la pista d'aterratge, que sí que durant el documental vam localitzar viu, però va declinar a participar i fer declaracions. Es va limitar a dir-nos que ell tenia la consciència molt tranquil·la i que havia actuat correctament amb els instruments i les eines que tenia en aquell moment al seu abast.
Molts dels experts han defensat el pilot, dient que va actuar correctament i d'acord amb el que li marcaven les eines que tenia. Les famílies de les víctimes continuen denunciant que són els grans oblidats, fins i tot per les autoritats del seu país. Ens ho explica el Douglas, l'home que hi va perdre el germà i la cunyada.
Sometimes I feel forgotten.
A vegades em sentia oblidat, perquè va ser un accident molt greu. I amb el temps, la gent l'oblida, perquè hi ha moltes altres desgràcies aèries.
No deu ser fàcil pair que un familiar teu puja a un avió i de cop i volta desapareix per sempre. L'Elaine és aquella noia que hem sentit al principi que hi va perdre una germana de 18 anys.
No vaig acabar de pair mai que no la tornaríem a veure. Mai. La meva mare estava trista, el meu pare estava trist. Però jo mai vaig passar bé el dol perquè no ho vaig poder assumir. Ella va marxar i no va tornar, però jo no era allà per veure-ho. No hi havia res, no teníem res, no hi havia res. Així que va ser difícil entendre-ho, perquè pensava que tornaria, però mai va tornar.
On van anar a parar tots els efectes personals que es van poder recuperar al lloc de l'accident, tal com acrediten les desenes de fotos que existeixen del lloc del sinistre, és una incògnita. L'últim que se'n sap és que ho van ficar tot en unes bosses i ho van carregar en un jeep de la Guàrdia Civil.
No ens han donat mai cap explicació de per què no ens van tornar cap pertinença. Va haver-hi una mala comunicació entre les autoritats i les famílies. Mai hem recuperat les pertinences d'en George després de l'accident. Encara que a les notícies podíem veure moltes maletes i objectes apilats al voltant del fuselatge.
Mai ens han tornat cap pertinença seva. No tenim res de la Bàrbara. Mai hem rebut res.
La fossa comuna on van ser enterrades les 112 víctimes del desastre aeri que us estem explicant avui és coneguda com la tomba dels anglesos i presideix l'entrada del cementiri d'Arbúcies. S'ha convertit en un lloc de pelegrinatge no només per als familiars que de tant en tant venen d'Anglaterra, sinó també per molts veïns d'Arbúcies i tota la contrada. A uns quants quilòmetres del nucli d'Arbúcies, al punt del Montseny on es va estavellar l'avió, hi ha un monòlit en record de les víctimes que es va aixecar mesos després de l'accident gràcies a una campanya de donacions populars. Això és el que hi diu a la inscripció.
En el día 3 de julio de 1970, se estrelló un avión en este paraje, en cuyo accidente perecieron 112 súbditos británicos que recibieron cristiana sepultura en el cementerio de este municipio de Arbúcies. Descansen en paz.
Encara ara, els excursionistes que pugen al punt més alt de les Agudes troben restes de l'avió escampades pel bosc. Hi ha el costum de recollir-les i deixar-les just davant del monòlit que recorda les víctimes. Les 112 víctimes d'aquest accident, totes britàniques, descansen molt lluny del seu país d'origen. Les famílies, a més de fer front al dolor de la pèrdua, es van trobar amb unes autoritats locals poc transparents que van decidir no repatriar els cossos al Regne Unit.
Es va escampar a la premsa i es va fer córrer i durant molts anys s'ha mantingut que era impossible fer una altra cosa per l'estat en què estaven els cossos, que la majoria mutilats. Avui sabem, pels informes que hem trobat als arxius britànics o per fotos que s'han trobat, que hi havien com a mínim una desena de cossos o més sencers. Per tant, hi havia gent que segur que es podia repatriar.
5 dècades després de la tragèdia, segons els experts, encara seria possible exhumar les restes de les víctimes i identificar-les a través de l'ADN. Per ara no està previst que es faci res d'això. Si voleu saber més coses del cas, us recomanem veure el Sense Ficció que TV3 va emetre sobre l'accident i que van titular Montseny, la tragèdia enterrada. Àngel Rabat, el veí de Viladrau que va veure volar l'avió, va morir aquest 2022, mesos després d'haver vist el documental. L'accident que us hem explicat avui és la pitjor catàstrofe aèria ocorreguda mai a Catalunya i en el seu moment també de tot l'estat espanyol, fins que el 1977 va passar a ocupar el segon lloc d'aquest trist rànquing, quan el xoc de dos avions Boeing a l'aeroport de Tenerife, a les Canàries, va cegar la vida de gairebé 600 persones. Encara ara és l'accident aeri més greu de la història mundial de l'aviació. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes, Josep Maria Flores i Marc Casas. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming.